la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech.
Jo no tinc cap dubte i crec que serà el líder d'aquest equip aquesta temporada.
Javi Miguel.
Tinc la sensació que Xavi li té fe. Estossit? Sí, perquè la paraula fe no m'agrada.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 2-1 al Madrid i ha fet un pas importantíssim per guanyar aquesta Lliga. Els gols els han fet Sergi Roberto, al minut 45 de la primera, i Kessié, al descompte de la segona. Els dos quarts migcampistes han fet avui els gols que han remuntat contra el Madrid, que s'havia avançat amb un gol en pròpia porteria d'Araujo al minut 9. Ha estat un accident el gol del Madrid. El Barça ha tornat a guanyar el Madrid al Camp Nou després de gairebé 5 anys. Ha fet un bon partit i ara té 12 punts de diferència amb el Madrid. Ricard, què t'ha agradat?
El pla de partit de Xavi. Crec que ha encertat absolutament amb el quart migcampista. Jo expressava els meus dubtes a l'inici de la transmissió si aquests quatre migcampistes no podien dominar el partit i controlar-lo, i ho han fet en algunes fases del partit. Crec que avui el Barça ha tornat a fer servir el Madrid com a referència per demostrar què vol ser futbolísticament. Ha tornat a fer un partit que identifiquem amb la idea de Xavi, que avui ha tingut més registres, perquè el Barça ha tingut alguns moments en què ha hagut de defensar-se, ha tingut alguns moments on ha pres molts riscos perquè ha volgut el partit, perquè ha atacat, hi ha hagut moments en què ha quedat exposat i ho ha resolt en l'emergència, hi ha hagut molts moments de circulació de pilota que aquesta temporada li hem vist poc, sobretot a l'inici de la primera part i a l'inici de la segona part. Multiplicació de línies de passada, molta continuïtat, fluidesa, sensació que l'equip se sentia còmode i que prioritzava la seguretat en tenir la pilota com a eina per defensar-se a cap rival perquè no fos atacat pel Madrid. Crec que el Barça ha treballat molt bé el partit durant la setmana. La sensació és que el Barça, tot el que ha fet, ha tingut sentit. Hi ha hagut accions concretes, com per exemple aquesta diagonal de Rafinha a l'esquena de Nacho o per davant de Nacho, que els migcampistes sempre han trobat. Hi ha hagut aquesta sensació de dir, ara que la tenim no la podem perdre a camp rival, activar la pressió quan l'equip estava agrupat al voltant de la pilota. Jo crec que ha fet un partit molt complet el Barça, probablement dels millors partits de la temporada. Sempre quedarà aquell punt del partit de l'Aràbia Saudita que potser va ser més brillant, però jo crec que el Barça avui no ha estat tan lluny d'aquella superioritat sobre el Madrid. La sensació és que els partits contra el Madrid serveixen amb l'etapa Xavi per creure'ns l'equip. Va passar a l'Aràbia Saudita fa un any amb derrota a la pròrroga, ha passat aquest any a l'Aràbia Saudita i ha passat avui.
Jo crec que Xavi ha encertat, els jugadors ho han desenvolupat de la millor manera i el Barça ha fet un partit que no només li serveix la victòria, sinó també com l'ha aconseguit.
Sobre què tens dubtes?
Mira, no tinc dubtes que el Barça està canviant la pell competitiva. Potser a l'equip li falta continuïtat en aquest rendiment que bàsicament està tenint contra el Madrid. És veritat que hi ha hagut partits últimament on el Barça sense Pedri ha patit. Avui també ha jugat sense Pedri i avui ha aconseguit el que volia amb un gran treball de Sergi Roberto com a quart migcampista. Però compte, el que no tenim cap dubte d'aquest equip és aquesta ànima competitiva. Ha guanyat el Madrid en els minuts del Madrid, l'última jugada de la primera part i els minuts afegits de la segona part, i això no és una casualitat. Aquesta és una fotografia que diu moltes coses d'un equip que ha començat perdent el minut 8 i que ha capgirat el resultat, que suma la tercera victòria consecutiva contra el Madrid, pots pensar que el partit d'Almeria és un partit que ara mateix es converteix en una anècdota i esperem que continuï sent una anècdota, però és un equip que vol guanyar, és un equip que té la victòria al cap i que és capaç d'anar fins al final amb més regularitat, menys regularitat, més continuïtat, menys continuïtat, dies on sacrifica probablement el seu vestit de gala com va passar el Bernabéu a la Copa, però que aquest equip competeix és una evidència, i per alguna cosa es comença. El Barça està canviant l'ànima i això l'ajudarà a canviar la forma, el cos, el seu físic, fer-lo atractiu com ha estat avui.
I què és el que no pots entendre?
Avui entenc tot. Avui entenc que el Barça li ha clavat un cop definitiu al Madrid. Perquè no és només, insisteixo, els 3 punts. És que li ha capgirat un resultat. Que deia el Bernat Coll que feia no sé quants anys o quants clàssics que ningú no capgirava un marcador. Perquè li ha guanyat el tercer partit consecutiu. Li va guanyar a Aràbia Saudita, li va guanyar el partit de Copa al Bernabéu i avui suma la tercera victòria. 4 partits, 4 clàssics, una victòria del Madrid i 3 seguides del Barça. Ho ha fet amb la seva versió més reconeixible, amb la seva versió més atractiva, en allò que identifica el Barça. En el primer clàssic de Xavi al Camp Nou, que també és un senyal. Amb Guardiola a la Llotja, amb l'estadi ple. Jo crec que és un dia... especial i el que podem mirar des del punt de vista de la Lliga és que a més el Madrid queda a 12 punts del Barça amb un partit on el Barça ha estat un dels millors Barces, molt pròxim a la seva millor versió, i el Madrid, per mi, un Madrid més aviat discret que ha tingut com a millor jugador el seu porter Courtois. El Madrid continua viu a Europa i el Barça té una assignatura pendent a Europa, però pel que fa al duel directe, el Barça ja ha capgirat una situació que els últims anys sempre havia tingut en compte.
La victòria del Barça en aquest clàssic que deixa la Lliga molt, molt ben encarada i que és el tercer triomf consecutiu de l'equip de Xavi sobre el Madrid. La capacitat competitiva del Barça avui, el clàssic, el Barça l'ha guanyat en els minuts preferits del Madrid i el plantejament de Xavi Hernández, el plantejament de partit de l'entrenador, amb 4 migcampistes i amb la pilota i el control com a objectius, avui ha sortit molt bé. Els gols de la victòria els han fet Sergi Roberto i Kessié. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio en aquest tercer temps, que avui és especial després de la victòria del Barça per 2-1 contra el Madrid en el clàssic del Camp Nou. És dia de clàssic i el tercer temps d'avui és especial. Anirem fins a 1:15. Tenim oients de la TDT a l'estudi 2 de Catalunya Ràdio i el podeu seguir en imatges al compte de Twitter de la TDT i a l'app i web de Catalunya Ràdio. Toca escoltar Xavi Hernández i també sentir l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Jo sóc del RAC, perquè em protegeixen en qualsevol tipus de vehicle. Si vaig amb cotxe o amb moto i tinc una avaria, la reparen al moment o em deixen un vehicle de substitució. I si vaig amb bici o amb patinet, em cobreixen si em faig mal o faig mal a algú. I tu? Vols moure't sense preocupacions? Festa del RAC des de només 41 euros l'any.
RAC, hi som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Escolta, fins i tot el guió ens ha acompanyat a l'últim minut.
Sí, sí, a sobre ha tingut èpica. Pel meu gust, deixa'm dir que massa, perquè l'última mitja hora jo he patit bastant. Crec que el Barça no ha acabat de trobar la manera de respondre al vertigen que volia Ancelotti quan han fet entrar Rodrigo.
L'últim quart, no, Jordi? Perquè jo tinc apuntades el 28, el xut de Rafinha que treu Courtois...
Sí, no ho dic per ocasions, perquè realment ocasions clares de gol al Madrid, crec que a part del gol no n'ha fet, però la sensació...
Perquè ha perdut control.
La sensació que el Barça no tenia clar, que l'esquena tenia un tio més que abans i que era més fràgil, jo l'he tinguda. Però això no treu que per mi en el global del partit el Barça ha estat millor, perquè com a mínim una hora ha estat clarament superior, ha tingut més clar què volia fer i com ho volia fer. Jo estic d'acord amb tu, jo fa de mal dir perquè estem davant del campió d'Europa i probablement aquest any ho torni a ser, però jo he vist un Madrid discretot i he vist un Barça molt amb la idea molt clara, molt treballat, amb la falta de talent que li trobem a faltar en els últims metres, però així tot suficient per fer moltes ocasions. I també t'haig de dir que ha acabat guanyant el partit quan jo ja pensava que no el guanyaria. És a dir, si m'haguessis preguntat 30 segons abans del 2-1 com acabaria la cosa, veia més l'1-2 que el 2-1, però...
Bé, jo et diré, et confesso, que jo no he vist el gol perquè estava baixant a la sala de premsa.
Sí, doncs ens ha vingut a veure la Moreneta perquè...
He sentit els crits...
Dius el gol del Barça. Pensava que deies el del Madrid. Sí. Dic,
no. He sentit els crits del sala de la Llotja i el cap... El
home,
que
no.
És que havia marcat al Madrid.
És que no és per menys, i et diré més. Jo, veient la celebració de l'equip, avui em posaria molt poc estupendo amb si hem perdut el control o no. L'equip ha celebrat això com si hagués guanyat la Lliga, i s'ho han treballat tant i estan remant tant que jo crec que avui no és un dia per ser...
És que jo crec, Jordi, que on ens hem de posar estupendos és que el Barça hagi tingut control durant 60 minuts.
Sí, sí, exacte, exacte. Que... No, si jo ho dic pel patiment, perquè hi ha hagut un moment que un partit que havies de guanyar
formava
sí o sí...
part del partit, això.
Sí, bueno, a mi m'agradaria més que no formés part. Ja ho sé, que ja, quan però, el Madrid va la desesperada farà perill, però veig que ho passa molt malament.
Ja, ja, però jo tinc la sensació que avui el que hem de reforçar és tot el
temps
que el Barça ha tingut control. Que l'hagi perdut els últims minuts perquè la pilota no li ha durat, perquè estigués cansat, perquè la pressió li pesés, per tot el que sigui.
No, no, jo crec que no ha estat res de tot això. Jo crec que no ho hem llegit bé, ho dic de veritat. Hi ha dies que dius, és que no, fa la sensació que no en saben més, estan cansats. Jo crec que, o des de la banqueta o al camp, no han llegit bé el canvi de rumb del Madrid, però no té més, eh? No,
és que... Des del canvi de rumb del Madrid fins al gol d'Asensio, el que han anul·lat, en aquells 15 minuts el Barça ha tingut 35% de possessió de pilota i s'ha jugat un 67% del temps a camp del Barça.
O sigui, però no, hi ha un canvi evident des de l'entrada de Rodrigo fins al final del partit, però és que és igual, no? Ja et dic
que... I a partir d'allà, a partir del gol aquest d'Asensio, 70% de possessió pel Barça, 60% a camp del Madrid.
O sigui, que ha acabat millor el Barça això? A partir del gol anul·lat, eh?
No sé si era Rubi. Canvi. Crec que era Rubi, l'entrenador de l'Almeria,
sí,
que tenia una teoria sobre...
És que, clar,
la revocació de l'1-2 et dona la vida i a ells els mata. Vaja, és la impressió que jo he tingut i al
jo,
final...
Jo sobre això que dius, més enllà de que el Barça ho hagi patit, jo avui l'he vist el Barça molt bé amb molts registres diferents.
Sí, sí, estic d'acord.
O sigui, ha juntat, diríem, la pell dura, competitiva, defensiva, en moments on ha tingut molta més pilota de la que jo me'n podia haver imaginat, que ha tingut el partit governat a través de la possessió, que ha tingut atacs ben seleccionats i que Courtois ha refusat accions de gol. Courtois avui... Carles, quants xuts entre els tres pals ha fet el Barça?
8.
8 xuts entre els 3 pals, clar. Quan dic 8 vull dir que 2 han anat dintre, però els altres 6 els ha aturat Courtois.
Sí, sí,
vull dir
que... per mi és notícies. El millor del Madrid, indiscutiblement, i estic d'acord que el Barça ha fet moltíssimes coses bé. Insisteixo, perquè la quartada que ens servia per dir anirem al Bernabéu i això serà un desastre, tu ho apuntaves abans. Sense Pedri es poden fer o s'han fet algunes coses que creiem que no seria capaç de fer aquest equip, i jo això ho trobo especialment destacable, perquè crec que el Barça en molts moments ha jugat molt bé a futbol. No tot
hauríem de jugar cada setmana contra el Madrid.
Home, doncs sí, no sé... No,
perquè els millors partits de l'era Xavi són contra el Madrid.
Sí, sí, claríssimament, i és increïble com el Madrid, que és capaç d'atropellar el Liverpool, ja sé que el Liverpool ara mateix està com està, però l'ha atropellat a l'eliminatòria de Champions, i en un Barça en obres no li ha pogut perdre el respecte mai, és increïble.
Sí, sí.
Allò que vulgarment diem és que fa la sensació que qualsevol equip d'Europa va al Bernabéu o es troba al Madrid i s'espanta, i el Barça, no sé si per la proximitat, pel costum, per la història recent, però no s'espanta. I s'ha espantat molt poc, i això que venim de 3 o 4 anys terribles. Però jo crec que això... també juguen al subconscient. Això que diuen del subconscient del Madrid o d'aquesta capacitat guanyadora, quan es troba al Barça, sembla una mica criptonita.
Sí, sí, la criptonita claríssima. I fins al punt que les últimes temporades al Barça, perquè estava molt malament, també ho havia patit contra el Madrid, però això jo crec que ara ja s'ha acabat, i el cara a cara...
Però pel desastre que ha estat el Barça els últims anys, has perdut partits 0-1, 3-1, i en canvi tu encara estàs, jo crec, que a camí de tornar a ser el que eres, i els has guanyat 3 partits seguits. Vaja, a mi m'ho dius fa 3 mesos i no m'ho crec. I a més,
doncs ha passat tot el 2023.
Sí, sí.
Des que ha començat el 2023, 3 partits, 3 Barça-Madrid, 3 victòries consecutives del Barça... I avui aquí a l'Efecte Costa ho valorem dintre d'aquest tercer temps especial que fem avui, com deia el Xavi, fins a 1:15, i que podeu seguir també per imatges al web i l'app de Catalunya Ràdio, i també al Twitter, has dit, Campos?
Potser m'he precipitat.
Molt bé. Doncs ho deixem
al
web
per terra, mar i aire.
Sí.
Molt bé. Web i app, que és el que és nostrat, que és el que és nostre. Jordi, el millor.
De Jong.
Gràcies.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Joel, apaga el llum.
Oh, Jordi, apaga tu la cala i posa la bufanda.
Doncs apaga tu la tele.
I tu apaga el rentaplats.
Va, deixa't d'històries i apaga la secadora.
Oh, tot el dia apaga, apaga.
Oh, aquí, o apagues, o apagar.
O et poses plaques solars Solideo i et fas autoconsumidor.
Solideo disposa d'enginyers, instal·ladors propis i et fa tota la paperassa.
Solideo o apagar.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
Una nit especial per moltes coses. El Barça ha guanyat 2-1, perdia 0-1. El Barça és a 12 punts del Madrid. El Barça ha guanyat el temps afegit al Madrid. Li han fet el gol de l'empat a l'última jugada de la primera part. Han marcat Sergi Roberto i Kessié, que no sortien ni entre els actors principals i gairebé ni entre els secundaris. Bé, jo crec que la nit és completíssima. Una nit especial que compartirem aquí al tercer temps amb l'Oriol Domènech. Uri, com estàs?
Bai, Ricard.
I amb el Javi Miguel. Javi, com va?
Bona nit. Molt bé, molt content.
Home, no m'estranya. És que ni somiat el guió.
A veure, a mi em diuen que guanyaríem una lliga, entre cometes, guanyaríem una lliga amb dos gols, un de Sergi Roberto i un altre de Kessié, i vamos, crec que el que ho està dient és un boig, simplement
Uri,
un boig.
Uri, et ve de gust sentir que, com està Ancelotti?
Sí, mai tant.
Hola, Carlos.
Ara arriba.
Buenas noches, Olivier Lorenzo del País.
A la sala de premsa.
Creo recordar que el Madrid salió con 3 puntos de ventaja del Clásico del Bernabéu en Liga y ahora está a menos 12. Son 15 puntos de ventaja. No sé cómo puede explicar esta gran diferencia, más allá de que el Barça ha mantenido un ritmo muy alto de puntos, pero en lo referente a su equipo, ¿cómo puede explicar
Simple.
Esta gran diferencia?
Gracias. Simple, que han tenido más continuidad que nosotros.
Javi.
Resposta breu.
Hola,
¿qué tal, mister? Contundent.
Buenas noches, Javier Rey, de la cadena SER. No sé si da la Liga ya por perdida y los cambios, ¿nos podía explicar un poco? Porque hemos visto ahí muchos cambios ahí, pero al final no han justificado.
No, la tenemos, como he dicho, tenemos más desventaja que antes de este partido. Aún más difícil, pero esto no significa que no pensamos a jugar los próximos partidos de la Liga, lo jugamos hasta el último partido a lo máximo, como lo hemos hecho hoy. Cambio, creo que el dibujo no ha cambiado solo, digamos, las características individuales. Entonces, los primeros dos cambios, Nacho para Mendy, porque Nacho tenía la tarjeta amarilla. Puse a Rodrigo para Kroos, para meter más habilidad ofensiva, y después he cambiado los tres medios para meter más energía: Asensio, Tchouaméni y Ceballos. Nada nuevo. Yo creo que los cambios han dado impulso al equipo, porque creo que desde el minuto 70 Lo hemos intentado todo, hemos tenido oportunidad, hemos jugado rápido, hemos marcado el gol, el partido estaba ganado.
Hola, aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional para Tablero Deportivo en directo. Ha dicho que el Real Madrid ha tenido un impulso con esos cambios. No sé si se arrepiente de no haber hecho antes esos cambios cuando el equipo ya sí se ha ido definitivamente a la
cambiar al minuto 45, después la primera parte hecha, que era muy buena, me parecía un absurdo. Entonces he cambiado al minuto 60 cuando para intentar de dar más impulso ofensivo al equipo.
Ha vist molt bona la primera part Ancelotti del Madrid.
Yo quería preguntar cómo está ese vestuario que lo ha visto ganado y luego apareció el VAR y lo tiene perdido ahí en esta liga muy...
Estamos tristes, dolido, pero orgulloso del equipo, del partido hecho. La preocupación que tenemos es de plantear partidos así, porque si planteamos partidos así, de lo que queda de la temporada, algo ganamos. Esto es cierto.
¿Qué tal, Carlos?
Está orgulloso, Ancelotti.
Para el Radio Estadio Noche de Onda Cero, Fernando Burgos. Quiero insistir con los cambios. En el minuto 61 salen Rodrigo y Mendy. Mendy porque Nacho tenía una cartulina amarilla. Pero luego tardas 15 minutos en hacer ese triple cambio, cuando el equipo a lo mejor demandaba un poco más de vigor físico. Y de hecho, cuando haces ese triple cambio es cuando el Madrid cambia completamente la cara. Tiene dos ocasiones, el gol anulado a Asensio y el equipo es otro. ¿Por qué no lo haces antes, estos tres cambios?
Bueno, porque hacer 5 cambios en el minuto 60 me parece
raro, ¿no? Entonces, tú haces dos cambios para meter más ofensiva los últimos 10, 15... Sí, ¿cuándo he cambiado? El 75. ¿Y cuándo tenía que cambiar? El minuto 70. No sé. No, es que los últimos tres cambios lo he hecho para meter más energía. Como he dicho, el partido ha sido un partido completo desde el primero hasta el último minuto. No lo hemos ganado, ¿por qué? Porque... un fuera de juego que todavía tenemos duda. No, no está cierto. No está cierto 100%. La duda la tenemos y nos vamos a Madrid con la duda.
Hola, mister. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el Tiempo de Juego de Cope. Quería preguntarle si esta derrota, que es la tercera contra el Barça en este año, puede dejar alguna duda de cara a lo que queda de temporada en el vestuario.
No, como he dicho, si tú sales desde el partido... Las dudas las hemos tenido después del partido de la Supercopa, donde el partido no ha sido bueno para nada. Hoy no podemos tener dudas sobre un partido así, jugado en un campo complicado, contra un rival complicado. Y lo hemos hecho muy bien. A veces, con un partido así, el resultado paga. Hoy, yo creo que no hemos merecido la derrota, honestamente.
Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Has dicho que os vais a Madrid con dudas sobre ese fuera de juego. Te quería plantear una reflexión sobre el VAR. Tú que has vivido tantos años el mundo del fútbol, ¿qué opinión te merece las líneas, lo cerca que se pueda estar a veces o no de un gol? Y en este caso un gol que decide una liga, que fuera de juego para el VAR, y tú has dicho que es...
No sé, yo de verdad no sé. Yo estaba cierto que el fuera de juego era bastante claro, sobre todo en el Mundial con el semiautomático parecía todo muy claro. Me quedo con esta duda, que no es que cambia mucho. El partido está perdido, pero me quedo con esta duda. ¿Era fuera de juego? No lo sé. No estoy cierto. Si el VAR está cierto, bien, mejor.
¿Qué tal, Carlos? Mario Cortegana de Athletic. Ha dicho en la primera respuesta que a su equipo le ha faltado continuidad en relación al Barcelona. ¿Por qué?
No he dicho esto.
Han tenido más continuidad que nosotros.
¿A quién lo ha dicho?
El Barcelona.
¿A quién lo ha dicho?
Usted.
¿He dicho esto?
En la temporada, ¿no?
Ah, la temporada. Sí, claro.
Ha tenido,
claro,
el Barcelona,
claro,
en esta,
claro,
temporada ha tenido, claro, más continuidad que su equipo.
Entonces, sí, verdad.
Una mica nerviosa,
Chulo. ¿Por los motivos de esa falta de continuidad de su equipo? ¿Si cree que es algo de que le cuesta enchufarse, suele pasar?
Como he dicho, nos ha costado mucho el mes de enero, porque después del Mundial nos ha costado buscar una buena condición y llegar a como estamos ahora. Ahora estamos muy bien y creo que vamos a terminar bien la temporada.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Ayer decía que partían con desventaja en Copa, con desventaja en Liga y en Champions en igualdad de condiciones. Después de esta desventaja en Liga, que es aún mayor que en el día de ayer, ¿en su lista de prioridades la Liga está como la tercera opción?
Bueno, la lista de la prioridad para nosotros es preparar bien los partidos, porque solo preparando bien todos los partidos que nos queda, creo que se puede terminar bien la temporada.
Després del Mundial, el Madrid s'ha deixat 15 punts sobre 36 a la Lliga.
Muy orgulloso de mi equipo, porque estoy cierto que el partido ha sido muy bueno, los cambios han sido muy buenos, el entrenador ha hecho cambios muy buenos, lo que han entrado han dado impulso al equipo, y vamos a pelear hasta el final en todas las competiciones, con muchísima confianza.
Últimas dos preguntas.
Buenas noches, mister. Sergio López para AS. Le quiero incidir en esto último que acaba de decir. ¿Usted entonces cree que el Real Madrid todavía puede ganar la Liga con 12 puntos de diferencia?
Por cierto, vamos a pelear.
Última pregunta.
Carlos Fermín del Calle, del Periódico de España. Quería preguntarte por Vinicius. Ha hecho muy buena primera parte hoy con Araujo encima. Ha habido un momento que se ha medio desconectado y habéis hablado más con él, y en la segunda parte ha vuelto a ser encarando y tirando del equipo. ¿Cómo lo has visto en lo que ha sido el partido?
Teniendo en cuenta la calidad que tiene Araujo, hoy Vinicius creo que ha hecho un gran partido propio por la calidad que tiene Araujo. Lo ha hecho muy bien, ha encarado muchas veces, ha ganado duelos, su partido ha sido, como siempre, a tope.
Muchas gracias.
Bé, doncs, escolta'm, un Ancelotti desconegut, nerviós, tallant algunes preguntes i supercontent de com ha jugat el Madrid, d'orgullós. Jo també, Vull dir, si Ancelotti creu que el nivell excel·lent que pot tenir el Madrid és aquest, fantàstic.
És poc habitual en Ancelotti, aquest tipus d'anàlisi postpartits. Acostuma a ser menys expansiu, diria. O sigui,
I la paradinya sobre el tema de les línies, Campos, sí. Com tu, No se les creu, tampoc.
Bé, sembla clar que és fora de joc, està una mica avançat. A mi aquest tipus de jugades...
Però quan dius que sembla escèptic. Clar, o sigui, o trenquem la història aquesta o ens creiem la ratlla. És que si no, no sé...
Per mi les declaracions d'Ancelotti de la línia avui són super desafortunades. Aleshores podem dubtar de tot.
Bé, sí.
Clar, podem dubtar de tot. Si ja dubtem de les línies del VAR, ja no t'explico de les decisions subjectives com la segona groga de Nacho.
Fa unes jornades va haver-hi una línia maltraçada, a la Lliga Espanyola.
El Pelit de Osasuna.
Sí.
Sí, bueno, perquè estan... Bueno,
no és el cas d'avui, però... En general, dubtar està bé. I a mi les línies del VAR no sempre m'han generat molta credibilitat. Avui la jugada, per mi, és fora de joc. Per molt poc, sí, però és fora de joc. Una altra cosa és si aquest tipus de centímetres... O sigui, aquestes jugades són de centímetres... S'han d'aplicar tant. És una altra història, com l'altre dia.
Clar, perquè quan serà això?
Sí.
On posarà, sempre has de posar un límit. Sempre has de posar una ratlla.
A veure, Ancelotti dubta avui perquè ha perdut...
Ja totalment, ha perdut la Lliga.
Molt més que... Exacte, ha perdut la Lliga i ja està. I aquest debat que el facin a Madrid.
I fa una defensa del partit del seu equip que és una mica... És més pròpia de Pellegrini que no d'Ancelotti.
És exagerada perquè ell sap que li cauran pals i per compensar una mica i fer creure que no han jugat tan malament, per això exagera cap amunt.
El Madrid, jo aquest any, i ho porto repetint els últims dies, a mi no m'està agradat gens. I dins del... I puc arribar a entendre Ancelotti, perquè dins de la línia del Madrid, el d'avui, hi ha hagut moments que ha estat millor del que ens ha ensenyat. Però és que el nivell d'exigència que té ara mateix és molt baix. El Madrid no està fent una bona temporada i els partits contra el Barça ho hem vist.
Però en dos clàssics han xutat una vegada, si no m'equivoco. Ho sabrà el millor laboratori, però crec que...
Entre els tres pals, vols dir,
Sí, entre els tres pals.
Sí. Bé, jo és que a mi el Madrid, a mi no m'agrada gens, però sí, com dieu, fins i tot la Garriga em diu que coneix bé Ancelotti, que és molt estrany aquest to d'Ancelotti avui, tant a la defensiva... a la sala de premsa, però és que ha fet molt mal aquesta derrota, cou molt aquesta derrota.
És el temps de descompte, perquè en quin segon arriba del descompte?
91-11 diria, però ara t'ho reviso.
Clar, no te n'esperes, t'acaben d'anul·lar un gol que ja havia celebrat. Uh-huh. I vaja, ha reaccionat malament Ancelotti. Jo crec que té marge com per no agafar-li mania entre tots.
Però ell se sent qüestionat, ell no està segur, vull dir, clar.
Jo crec que més enllà de la mania és una foto excel·lent pel barcelonisme, vol dir que aquest resultat ha fet molt mal.
Sí.
Ha fet molt mal, vull dir que jo el destacava per aquí.
Us dic una cosa, aquí a prop de...
Fora de to.
A la tribuna de premsa, aquí tinc al costat Iker Casillas, que és comentarista de Movistar, de Liga.
Com està?
De Zon.
Ah, de Zon, perdó.
Movistar.
Sí.
Bueno, és de tot.
La cara que fa...
La cara que fan tots.
És de tot el madridisme, però bé, doncs és un pas en culet, diries que és petita satisfacció, d'aquestes cares, no?
En tot cas, a l'Ancelotti hi hauria que recordar-li que el Madrid va guanyar una copa per un centímetre d'un fora de lloc.
I ara arriba Xavi Hernández, ja veurem una altra cara a la sala de premsa.
Bona nit, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Catalunya Ràdio. Ricard.
Bona nit, Xavi.
Bona
Com
nit.
Estàs?
Molt bé.
Escolta'm, la sensació és que el Barça ha fet un partit completíssim. Què creus que és el que ha fet millor per haver tingut, per exemple, fases de molt control que li havia costat molt a l'equip les últimes setmanes? I que avui hi ha hagut fases, sobretot inici de primera part, inici de segona part, de molta circulació i d'atacs llargs.
Sí, jo crec que una de les claus del partit és que hem minimitzat molt les pèrdues, no? Hem sigut molt més responsables en pilota, és el que hem treballat tota la setmana. L'objectiu era no regalar aquestes transicions i aquests contraatacs, on el Madrid és letal i al final crec que hem fet un partit molt, amb molta maduresa, diria jo, no? Molt responsables. En general hem dominat en molts moments, en moltes fases del partit. Evidentment juguem contra tot un Real Madrid que és molt poderós, que difícilment et regala la pilota. Hem estat molt bé en la pressió alta, també, en els duels. I a la segona part hem patit perquè no hem tallat línies de passe a dins, no? Ens han anat en el 2-2 a banda. Defensivament hem patit una mica més, no? Però crec que hem d'estar molt contents, satisfets de que l'equip ha fet un gran pas endavant en el joc. Crec que és just guanyador. Crec que hem sigut millors que el Madrid, honestament. Si no, ho diria igualment. Així com a la semifinal de Copa crec que ens van dominar. I avui hem dominat nosaltres i hem fet el partit que volíem fer.
Hola, Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon, en directe.
Hola.
A jugar a RAC1. Deies ahir que passés el que passés avui no seria definitiu per la Lliga, però quan veus que ho heu aconseguit i que heu posat una distància de 12 punts respecte al Madrid, veus que la distància, aquest marge, ja és insalvable per part dels blancs?
No, per mi no és definitiu. No ens sentim ni molt menys campions. Hem fet un pas molt important, això sí, és una evidència, no? 12 punts, faltant 12 partits, doncs estem molt, molt satisfets, no? Molt satisfets tots. Estic molt content pels jugadors, treballen molt, són una família dins del vestidor, hi ha un ambient extraordinari, tothom se n'alegra per l'altre, això és clau en els èxits, no? I jo crec que és hora de valorar ja el que estan fent aquests jugadors, no? Portem només 10 punts perduts en Lliga, s'ha valorat molt poc del que estan fent i crec que estem fent una Lliga extraordinària. Es parla molt poc d'això, no? Jo crec que els jugadors han estat molt criticats en molts moments, a la meva etapa i anterior etapa, i estic molt, molt content per ells, no? Han patit, són jugadors que pateixen i al final crec que s'ho guanyen al camp, no? Estic molt, molt orgullós de veure l'equip jugar, de veure l'equip competir, de com els hi va la vida a cada pilota i crec que és hora de valorar ja el que estan fent els jugadors.
Hola, Xavi, què tal?
Hola.
Felicitats per la victòria. Francesc Latorre, en directe pel gol de TV3. Amb la baixa de Pedri hi havia dubtes de com et referies al mig del camp per jugar aquest clàssic. Has apostat per Sergi Roberto, justament un dels jugadors que segurament han rebut més crítiques, com ara comentaves. Al final ha estat elegit MVP, millor jugador del partit. Valora'ns la seva actuació d'avui i què buscaves amb aquesta titularitat del Sergi?
Bé, jo del Sergi ja no sé què dir. Vull dir, el Sergi estigués a un altre equip i seria dels jugadors més valorats. I aquí sembla que el critiquem sempre. Aquesta és la desgràcia del nostre club, no? Que no valorem les coses. Jo crec que el Sergi Roberto ha fet un partit extraordinari, és un exemple en tots els sentits. És hora ja de posar els ets i els uts als que realment s'ho mereixen, no? El Sergi sempre ha sigut un exemple, com a company ja ho era, i com a entrenador és un espectacle entrenar-lo. Per tant, avui especialment content pel Sergi, perquè s'ho mereix. No sabia que li havien donat l'MVP, però avui era un partit per entendre molt bé la superioritat al mig, ha treballat, ha robat pilotes, ha entrat a l'àrea, ho ha entès molt bé, sempre compleix i per mi és una garantia. Molt content per ell.
Hola, Xavi. Elena Condis, Elena Condis de la cadena COPE. Decías y nos sorprendías hace unos días declarando que los peores días de tu vida los has pasado en el Barça. ¿Qué has sentido hoy después de esa victoria en tu primer clásico en el Camp Nou contra el Real Madrid y al ver esa comunión de todos, ¿no? De todos los jugadores, de todo el staff técnico con la grada al final del partido?
Sí, hoy es de los mejores. Hoy es de los mejores. Pero han habido peores. Y me acuerdo perfectamente del 0-3 que nos endosó el Bayern aquí en casa y que la gente estaba con nosotros, que nos animaba, que cantaban igual que hoy. Y hoy pues me he unido al equipo, ¿no? Porque lo merecía la afición. Hoy ha sido de piel de gallina, ¿no? Muchos momentos, sobre todo cuando ha marcado Frank, que también se lo merece, que es un trabajador, y me alegro especialmente por los jugadores. Hoy es de los mejores días como entrenador, sí, es un día para disfrutarlo y que disfrute la gente que es culé, ¿no?
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez.
Buenas noches.
Para Radio Estadio, noche de Onda Cero. ¿Cómo habéis vivido esos últimos minutos? El gol anulado al Real Madrid. Dice Ancelotti que todavía tiene dudas. Y si sabe mejor un poco, cuando en esa situación es tan incierta, conseguir el gol que prácticamente te da media liga ante el eterno rival con tu público en los últimos minutos es quizás casi un guión soñado, ¿no?
¿Dudas del fuera de juego? No, es claro. Fuera de juego es claro. Al final, bueno, es un tema científico, ¿no? Al final, bueno, me sorprende de Ancelotti estas declaraciones, la verdad. ¿Es fuera de juego o no es fuera de juego? En este caso es un fuera de juego. No hay más debate ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo lo he vivido? Pues con mucha satisfacción, muy, muy feliz, porque se van viendo muchas cosas del trabajo que realizamos durante la semana, lo hemos preparado muy bien, creo que hemos sido mejores que el Madrid, el resultado es justo, y bueno, creo que hemos tenido las mejores ocasiones, ya era injusto el 0-1, hemos tenido tres ocasiones muy claras antes, en fin, creo que el equipo se ha vaciado y esto es lo que me llena de orgullo como entrenador, ¿no?
Hola, mister. Aquí detrás, Alejandro Hola. Segura de Radio Marca. Hemos visto mucha euforia cuando el árbitro ha pitado el final del partido, en la afición, en el equipo, mucha comunión. Tú has hecho el flash con las teles, pero cuando has entrado al vestuario, ¿qué te has encontrado ahí dentro?
Bueno, lo que habéis visto al final del partido, mucha alegría, mucha satisfacción. No hay que olvidar de dónde venimos, ¿no? El año pasado íbamos a 12 nosotros del Real Madrid. Este año vamos a 12, pero por delante, ¿no? Y no hace mucho, en octubre, estábamos, después del Bernabéu, estábamos a 3 por debajo. Le hemos sacado 15 puntos al Real Madrid, ¿no? Pues creo que los jugadores están haciendo las cosas muy, muy bien y de ahí los resultados, ¿no? Por eso digo que es momento de valorar las cosas como se están haciendo en este club, ¿no?
Josep Capel de Radio Nacional, felicidades.
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hablabas antes de que era momento de valorar a tus jugadores y a la plantilla, y no sé, también ahora hablabas hace un momento, te comentaba lo del tema Ancelotti con lo del fuera de juego. ¿Te da la sensación de que muchas veces se menosvalora vuestras victorias con historias que a veces el 1-0, ahora lo del tema del VAR, y que no se está valorando lo que estáis haciendo esta temporada? Gracias.
Bueno, si hoy ya se habla del VAR, ya este es de traca ya. O sea, al final creo que es un fuera de juego claro y al final marcamos el 2-1. Han sido 5 o 10 minutos de locura, que al final nos llevamos un partido que creo que haciendo un resumen, en general hemos sido mejor que el Madrid, desde mi punto de vista. Luego veré el partido repetido, pero desde el banquillo, cuando ha marcado Asensio, he tenido la sensación que era muy injusto el resultado. Y cuando ha marcado Kessié, he tenido la sensación que se hacía justicia a lo que ha pasado en el campo, ¿no? Pero muchas veces es fútbol y no sucede, ¿no?
Hola, Xavi. Bona nit.
Bona nit.
Adrià Albets, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Felicidades por la victoria.
Gracias.
La celebración del final del partido ha sido prácticamente de haber ganado el título de Liga. Quería preguntarte, por un lado, cómo se gestiona esto a partir de ahora con el vestuario, teniendo en cuenta que todavía dices que no es definitivo y que quedan 12 partidos. Y después, si el hecho de haber ganado la Supercopa de España, prácticamente la Liga, y estará a un paso de la final de Copa, eso dice ya que la temporada del Barça, pase lo que pase, es muy buena.
No, de momento no. De momento solo hemos ganado la Supercopa, ¿no? Pero sí, tengo la sensación que esta Liga solo la podemos perder ya nosotros, ¿no? La ventaja es considerable, no definitiva, pero no hay que relajarse, ¿no? Ahora descansar unos días, que los jugadores vuelvan bien de las selecciones y desconectar, que eso lo merecen los futbolistas. Pero a partir de aquí nos quedan partidos difíciles y no nos podemos relajar. Queda mucha temporada.
Buenas noches, Xavi. Aquí Jordi Blanco de ESPN. Felicitas por la victoria.
Gracias.
El Barça ganó en San Mamés gracias a dos decisiones que se entendieron a través del VAR. Y hoy ha vuelto a ganar gracias a que se ha anulado un gol al Real Madrid que se ha demostrado en el VAR que era fuera de juego. ¿Esto da que pensar de lo que podía pasar antes de que existiera el VAR en muchos partidos polémicos en los que el Barça se vio contrariamente a este sentido?
Bueno, esto da a entender que sin VAR es mucho más difícil, ¿no? De ser justo, y a mí por eso me gusta mucho el VAR, porque creo que acaba siendo más justo, y sobre todo en decisiones de fuera de juego, que es impepinable. O sea, al final o es o no es, vamos, otra cosa es las situaciones que hay que interpretar, como un penalti, como unas manos, entonces es difícil de arbitrar, pero fuera de juego o lo es o no lo es, vamos, no hay ninguna duda, por eso me sorprende lo de Ancelotti hoy, ¿no?
Hola, mister. Bona nit.
Bona nit.
Diverso Tutto Sport. Què li provoca com a entrenador? Què li genera per dintre el fet de guanyar amb el Real Madrid sense Pedri i sense la millor versió del Lewandowski, que ha jugat el seu partit, però no té aquella brillantesa? Què li diu això del grup que té al vestuari?
Bé, doncs em fa sentir molt orgullós, no?, de com treballa l'equip. L'equip no només depèn de Lewandowski o de Pedri o de Dembélé. Al final, el futbol és un joc d'equip i el que volem és que l'equip funcioni, no? Jo crec que avui hem estat
m'ha estat bé, m'ha estat molt bé, diria jo. Hem fet un gran partit, potser no brillant, però crec que hem sigut madurs, hem sigut molt responsables en pilota, sense pilota hem defensat bé. Ha sigut una desgràcia encaixar aquell 0-1, però crec que l'equip ha madurat, ha hagut de remuntar un partit doncs, on potser en altres moments ens haguéssim vingut avall, no? I ha sigut un partit de molta mentalitat guanyadora, no? I hem anat a guanyar el partit. Al final ens podíem haver tancat al darrere els últims minuts, no ha sigut així, ens hem anat a fer el 2-1 i això és el que ha passat, no? Crec que és just, estic orgullós avui.
Hola Xavi, bona nit. Toni Joan Martí de Relevo, felicitats per la victòria.
Gràcies.
En les últimes setmanes, cada cop que el Barça ha tingut una bona notícia, els dies posteriors han succeït diversos incendis institucionals o extraesportius. Ara tens una mica de por de que hi ha dues setmanes sense partit i que pugui continuar havent-hi nou soroll al voltant del club per tapar la bona marxa esportiva?
Home, jo crec que és moment de que el soroll sigui positiu, no? Estem a 12 punts, avui hem sigut millors que el Madrid, és moment de valorar, per això et dic, és moment de valorar les coses que estem fent i sobretot el que estan fent aquests jugadors, no? És moment de valorar el que està fent l'equip i per això és important. L'extraesportiu nosaltres no ho podem controlar, però bé, crec que és moment d'estar contents, satisfets, moment de celebrar-ho, però encara no hi ha res definitiu, no?
¿Qué tal, Xavi? Aquí.
Hola.
Marc Fuste para Jugones. Por cómo ha sido el final del partido, por esa locura que se ha vivido, hemos visto el banquillo como loco, tú también celebrándolo al final del encuentro con la grada animación, esa piña, y fuera del estadio incluso se llegaba a cantar campeones, campeones. No sé si tienes la sensación que realmente hoy se ha ganado el título de Liga en el Camp Nou.
No tengo la sensación, pero entiendo a la gente que cante campeones, es una ventaja considerable, pero no nos podemos relajar. Al final entiendo la afición, hoy ha sido increíble, ha sido de piel de gallina lo de la afición, sobre todo al final, que ha sido un guión perfecto para nosotros, ¿no? Ha sido extraordinario el ambiente, cómo han apoyado al equipo, pero toda la temporada y desde el año pasado, que desde que estoy en el cargo, pues que lo han hecho y muy orgulloso de la afición, se lo merecen.
Hola Xavi, Albert Hernández de la Televisión Española. Ahora viene el parón de selecciones, el equipo no tiene partidos entre semana hasta la semifinal de Copa contra el Madrid. Me gustaría saber cómo está el tema de Pedri y Dembélé, para cuándo crees que los puedes empezar a recuperar y que puedan empezar a entrar en el equipo.
Pues sí, siempre os contesto lo mismo, al final sus sensaciones marcarán. El otro día queríamos tener a Pedri, ¿no? Se probó el viernes, pero las sensaciones no eran buenas, no eran positivas, ¿no? Y optamos por no correr ningún riesgo. Depende de sus sensaciones, cuando estén al 100% volverán.
Hola Xavi, Aurora Fuster per a Principal.
Hola.
Volia preguntar-te perquè si és l'avís plorant durant la celebració del seu gol i és un dels jugadors que més criticat ha estat aquesta temporada. Com valores el seu paper i el rol a l'equip? Gràcies.
Bé, la pregunta seria qui no ha estat criticat aquesta temporada, no? Aquí a Can Barça és així. Kessié és un altre exemple de jugador, no? De persona, com treballa, surti els minuts que surti, sempre està per l'equip i s'ho mereix. Estic especialment content avui tant pel Sergi com pel Frank, no? Hem tingut dubtes fins al final de quin jugador havia d'acompanyar a Frenkie, a Bussi i a Gavi, que venia a dins a fer el quadrat. I bé, ens ha sortit perfecte, no? Ha marcat Sergi, ha marcat Frank, especialment content per ell, no? És una gran persona, el Frank.
Aquí Xavi, Albert Nadal, del diari Ara. Bona nit, felicitats pel triomf.
Gràcies.
Què ha canviat tant d'aquell clàssic del Bernabéu que va guanyar 0-1 però que el Madrid us va aconseguir dominar al clàssic d'avui al Camp Nou, en què els dominadors heu sigut vosaltres, sobretot a partir d'un gran inici de partit? Gràcies.
Bé, jo crec que hem fet molt bé la pressió alta, hem estat molt ben col·locats en les vigilàncies, ells no han pogut córrer pràcticament en el primer temps, ha vingut l'empat en el moment just, era un gol psicològic. En el Bernabéu vam optar al partit de Lliga de la primera volta per un 4-3-3, no vam tenir tant domini, ells es van defensar molt bé, van venir dos gols molt ràpids. Cada partit és un món, és una història, no? I crec que avui hem sigut mentalment molt, molt forts i hem madurat el partit fins a guanyar-lo. Avui és una victòria molt important per l'equip, no? Per la moral i per la confiança.
Hola, Xavi. Sidlao del diari en inglés de Gadin, aquí a l'esquerra.
Hola.
Dijiste antes que hoy es una noche para disfrutar. Con toda la tensión que hay en el estadio, con lo que está en juego, con la posibilidad de que se os escapa con el gol de Marco Asensio, por ejemplo, ¿Se puede disfrutar de verdad?
Sí, hoy he disfrutado. Realmente he disfrutado viendo al equipo. En muchos momentos he sufrido también. Cuando ataca al Madrid, pues se sufre, ¿no? Pero en muchos momentos he disfrutado. Creo que el equipo ha estado muy bien posicionado en el campo. Los jugadores han estado a un nivel muy alto, todos. Todos hemos defendido bien. Hemos atacado bien, hemos entendido muy bien la superioridad dentro del mediocampo. Creo que el resultado es totalmente justo, ¿no? Hemos sido superiores al Real Madrid hoy.
Hola, Xavi, bona nit. Mari Carmen, des del diari Marca. Volia saber si el Joan Laporta ha baixat al vestidor i si ha estat així, què us ha dit i com l'has vist ell, que un triomf amb el Real Madrid, imagino que li ha fet molta il·lusió.
Sí, baixa pràcticament cada partit, no? No tinc cap problema en que baixi, tinc molta confiança, tinc relació d'amistat amb ell, i avui doncs contents, molt contents, ens hem abraçat i bueno, és un dia per disfrutar, som molt culers els dos i estem els dos especialment contents, no?
Xavi, acá, ¿cómo estás?
Hola.
Felicidades por la victoria. Juan Irigoyen del País. Recién decías que tenías hasta último momento la duda entre que sí y Sergi Roberto. Uh-huh. ¿Qué es lo que te deja la duda? ¿Qué es lo que te da cada uno y por qué al final decidiste por Sergi Roberto?
Bueno, Frank estuvo muy bien en el partido de Copa y pensé que nos podía dar mucho, pero al final he pensado en el modelo de juego, en el juego de posición. Frank es la primera temporada que está con nosotros, ¿no? Y sí que lo va entendiendo, pero creo que Sergi tiene más bagaje en nuestro modelo de juego y por eso me he decantado al final por Sergi, precisamente por esto, ¿no? Teníamos que entender muy bien cuándo aparecer a la espalda de los pivotes. Sergi lo ha entendido, ha defendido muy bien y que sí también, cuando ha entrado muy bien, con personalidad y ha acabado siendo decisivo.
Sí, buenas, Xavi, Pol Ballús aquí per The Athletic. Has parlat molt de donar el valor al que està fent aquest equip, que ja és hora que es vagi fent. Et volia preguntar, aquest equip s'ha fet a partir dels límits salarials a l'estiu, de les dificultats, dels fitxatges, del que ha costat una mica fer tot aquest grup. Creus que aquest context de supervivència, si volem dir-ho així, ha com ajudat a fer aquest esperit que estaves destacant ara?
Potser sí. Quan van les coses malament, l'equip s'uneix més. Nosaltres ens vam unir moltíssim en el moment que perdem el Bernabéu, que ens eliminen de Champions. Vam tenir una xerrada amb els jugadors i crec que era molt important creure'ns-ho, no? S'ho estan creient els jugadors, al final tenen molt talent, tenen confiança, els intentem donar des de l'estaf aquesta confiança. Jo crec que tenen una mentalitat guanyadora, gent molt jove però amb molta fam, no? Amb molta gana de guanyar, i això és una de les claus, sí.
Bona nit, Xavi, aquí davant.
Bona nit.
Regas per al Jet del Barça. A pesar del gol en propia de Araujo, ¿cómo valoras el rendimiento defensivo de la defensa en general en el partido de hoy? Gracias.
Bien, muy buena. Bueno, al final tenemos una línea defensiva muy, muy potente físicamente, muy ganadora de duelos. Jul ha estado fantástico hoy. Andreas también durante toda la temporada. Valde está a un nivel extraordinario y Ronald ha minimizado a Vinicius otra vez, ¿no? Creo que el bagaje de la línea defensiva está siendo muy, muy alta y nos está dando muchísimas cosas, ¿no? Creo que el gol encajado hoy es una desgracia.
Hola, mister. Nacho Jiménez de Más que Pelotas. Enhorabuena por la victoria.
Gracias.
En relación a lo que comentabas antes del gol del Real Madrid, que ha sido clave en el aspecto psicológico, quería preguntarte también qué ha significado también el empuje que ha dado la afición y cómo valoras esa comunión que hay entre el equipo y los seguidores. Gracias.
Bueno, muy contento, ¿no? Una de las claves también la afición, que no ha parado de animar. Hay mucha armonía, mucha sintonía entre equipo y afición, y esto es clave también, ¿no? Que los jugadores sientan el aliento de la afición. Lo hemos sentido siempre desde que he llegado aquí como entrenador y también se lo merecen, ¿no? Muy contento por los jugadores y por la afición, que se merecía una alegría como esta.
Gracias, buena nit.
Gracias.
Doncs aquí s'acaba, Bernat, la roda de premsa de Xavi, que li ha sorprès molt el tema Ancelotti, no m'estranya.
Sí.
I
reivindicatiu, no?
Sí, avui, molt, molt, molt.
Molt reivindicatiu. És a dir, la sensació que tinc, i li pregunto a Javi Miguel, que el tinc aquí al costat, és... Està ferit, Xavi. És a dir, té la sensació que se l'ha tractat injustament, que...
És que tu no tens aquesta sensació? de que se l'ha tractat injustament, dient-li que no jugaven a res, que a més en el tema aquest de la possessió, que si jugaven un equip defensiu, que si no saben jugar com a tal, comparant-lo, clar, és que si el comparem amb altres èpoques,
depèn
potser sempre s'estarem perdent.
Jo crec que,
no, jo crec que se l'ha tractat bastant injustament.
A mi,
és veritat,
a mi em sembla
és
que el tracte amb Xavi ha estat força respectuós i hi ha hagut certa cert acompanyament a l'equip i a Xavi en els seus primers mesos i anys com a entrenador del Barça.
No ho tinc tan clar. Mira, ell...
Tu creus que s'ha tractat igual d'injustament a Xavi que es va tractar Koeman?
Però és que els resultats són totalment diferents. O sigui, Koeman, només donaré una data. Una dada, perdona. Koeman mai va ser líder. Mai. Amb Ancelot, digo, amb Griezmann, amb Messi, mai va ser líder. O sigui, imagina la diferència. Ja amb això, ja no hi ha forma de comparar-lo.
Jo crec que Xavi s'ha estat segurament crític en algun moment pel joc que ha fet el Barça o pel que ha trigat en jugar bé el Barça o pel poc que ha jugat bé en alguns partits, però sincerament jo no tinc la sensació que hi hagi hagut un acarnissament o una persecució. Mira, o tenint en compte que, entre d'altres coses, el Barça, és que clar, també sap greu avui parlar d'això, però ha quedat fora d'Europa d'una forma dolorosa dos vegades.
A veure, aquí el problema també, el tema d'Europa, és que partim de que la primera Champions que es va perdre, aquí tenim que repartir una mica les culpes, no? Perquè ell va arribar quan faltaven dos partits. A partir d'aquí sí que et compro que Europa ha sigut una decepció.
I deixa'm matisar-te que el Barça de Koeman sí que va ser líder al principi de temporada.
Home, llavors...
No és cert.
Ah, no?
No. Mira tu bé, perquè
passa,
era un partit
que
estava aplaçat de Sevilla.
Hi havia partits que s'havien de recuperar.
Aplaçat de Sevilla, exacte, que sí. Tenia que recuperar. Els, mai va
amb
ser...
Amb els quatre primers partits disputats de Lliga, tots sí, comptabilitzats...
No, no funciona això. Això funciona, no. Tens funciona, com, no funciona com, no, a partir d'una jornada que ha jugat, la jornada 24, recupero i és la jornada 2. No
en tot
així.
Cas, ho expliquem. Mai va ser líder. Si algú pot veure aquesta dada, doncs vale. Que sàpiga que a principi de temporada, amb tots els partits comptabilitzats i clar, acumulats, el Barça sí que va ser líder perquè va guanyar, diguem-ne, les 4.
Javi, t'agrada més Xavi que Koeman,
cronològicament, mai va ser líder. D'acord. Això és una dada que no podeu... Ara, una vegada recuperes un partit aplaçat que va jugar al cap de 5 mesos, aleshores, però... cronològicament, el Barça mai va ser líder amb Koeman.
Bé, jo crec que l'objectiu d'aquesta tertúlia no és comparar Xavi amb Koeman, perquè estem tots d'acord que funciona segurament millor l'equip amb Xavi que va funcionar amb Koeman, que recordem.
No, jo donaré aquí...
Més enllà d'una copa, va ser una època bastant...
No és una opinió, és informació. O sigui, el Xavi sí que està dolgut, però no pel que ve de fora de Madrid. Això de la caverna ja ho té ella assumit. Ella sap que, en principi, això ho té que... És forma part del guió, forma part de l'essència, no?, de la rivalitat. Ara, que les crítiques, algunes, una mica, potser, fora de to, vinguin de l'entorn blaugrana, això a vegades li ha dolgut. A vegades li ha dolgut, sobretot perquè estàvem parlant d'un equip que estava en construcció i estava sent un equip que estava funcionant a la Lliga i estava guanyant partits a la Lliga amb menys o més joc.
Mira,
però estava funcionant.
Parles de la Lliga, el Barça suma avui 68 punts en 26 jornades. És la mateixa puntuació que sumava el Barça de Tito en el mateix període quan va aconseguir els 100 punts. Aquell equip va sumar 10 victòries i 2 empats en les 12 jornades restants. Això és el que necessitaria l'equip de Xavi per almenys igualar el rècord de puntuació, el major rècord de puntuació de la història de la Lliga.
Uri.
Sortim d'una mica del tema Xavi, anem a parlar del que avui és notícia, que és l'èxit del Barça. Uri, no t'he sentit, t'ha agradat el Barça o no?
Sí, a mi m'ha agradat sobretot la intensitat, les ganes, l'esperit de l'equip, sobretot quan no ha tingut la pilota, com l'ha recuperat. Ha recuperat moltes pilotes a prop de l'àrea del Madrid, i quan no l'ha recuperat, com els jugadors han anat cap endarrere per evitar que les superioritats del Madrid en el contracop. Jo crec que tampoc amb la pilota als peus, esteu parlant d'un gran partit del Barça, jo crec que ha faltat una mica de brillantor.
Per mi, el millor partit amb pilota sense Pedri.
Per mi també.
Clar, és una estadística, sense Pedri.
Clar, però és que tenia un dèficit de gestionar la pilota, els espais, d'avançar i tenir intenció. Clar. Sense Pedri, que era important. I avui l'equip ha sabut què fer amb la pilota.
Estic molt d'acord, perquè el divendres que estava a tot costa, quan es va confirmar que Pedri seria baixa, jo mateix vaig dir que era un partit molt diferent amb Pedri o sense Pedri. O sigui, sense Pedri, jo sóc dels que penso que tampoc no pot esperar un Barça molt brillant. Vull dir que dono mèrit al partit d'avui. Però si jo, el gran Barça que he vist és sobretot sense pilota. Com ha apretat, com ha pressionat.
La pressió alta.
Per mi és la gran diferència entre aquest Barça i aquest Madrid.
Però per pressionar dalt, Uri, per pressionar dalt també has de tenir l'equip molt agrupat al voltant de la pilota. Si no, és impossible, perquè les distàncies són les escurses. O sigui, ja entenc que vols dir que l'equip no ha produït, però hi ha hagut fases. Escolta, la primera part, Courtois s'ha fet un fart d'aturar pilotes.
I el primer quart d'hora de la segona, és quart d'hora 20 minuts, és del mateix nivell que l'inici de partit, que s'ha vist esgarrat per l'accident de l'autogol.
Què t'ha faltat en pilota? Què t'ha faltat?
No, el meu m'he expressat malament. El gran mèrit que li dono al Barça d'avui és la intensitat, l'agressivitat i la pressió sense pilota.
Sí, jo crec que
aquí això s'ha marcat la diferència amb el Madrid.
Però jo crec que aquest és un mèrit del Barça de Xavi que podem dir de tots els partits. O sigui, a mi el que em sorprèn és el registre en pilota avui. Jo no m'espero un de mig camp d'en 4, ho hem parlat amb Sergi Roberto, que hagi tingut fases de tanta continuïtat, de tant control de pilota, de tant atacar un vol.
S'ha mogut molt,
preparat,
o sigui,
per pressionar.
Hi ha hagut més mobilitat que en d'altres partits, es generaven en moviment més línies de passada. A mi això m'agrada. A la part final del partit, jo he notat, per exemple, Gavi molt cansat, i una mica en l'atac posicional menys dinamisme en molts jugadors, excepte en De Jong, que la resta estava com molt quieta. Però bé,
De Jong ha sigut començó que també estava fos,
sí, però continuava,
però no, han hagut moments que es baixava les mitges, es anava a pujar, estic convençut, s'ha fet un fart de córrer, jo crec que molt meritori.
La diferència és que el Madrid introdueixi 5 jugadors nous i de molta qualitat,
i el Barça ha fet 2 canvis i 3, no, amb el Dansu al final.
Sí,
jo crec que avui, ja que parlàvem abans de Xavi i ens centràvem en la figura de l'entrenador, jo crec que avui és un dia perquè a Xavi se l'aplaudeixi. Avui Xavi l'ha encertat amb l'alineació, l'ha encertat amb l'estructura de l'equip i amb la tria dels jugadors, perquè l'ha encertat fent jugar Sergi Roberto, l'ha encertat fins i tot, encara que sigui anecdòtic, amb el canvi, perquè ha entrat Kessié, que ha marcat el gol de la victòria, li ha sortit tot rodó. Ha tornat a apostar per Araujo a la banda dreta per frenar Vinícius, potser el dia que més ha patit.
Sí.
Però tot i així...
Avui Vinícius ha igualat una miqueta la batalla amb Araujo, però bé, Araujo no es rendeix mai.
Sí, però igualment ha fet menys del que acostuma a fer Vinícius.
Sí,
jo també estic d'acord que l'ha minimitzat.
Sí, i per tant, jo crec que tenint en compte que el rival era el Madrid, que hi havia un... que era com una final en el sentit que guanyant avui la Lliga gairebé te l'embutxacaves, jo crec que avui possiblement sigui el dia, per mi, de la gran victòria de Xavi. A qui li podem atribuir?
Jo crec que és la gran victòria del Barça de Xavi, i jo crec que és una derrota que al Madrid li farà molt mal. O sigui, jo estic convençut que avui és ficar el dit a la nafra.
L'any passat vas guanyar 0-4 a Bernabéu i vam guanyar la Champions.
Sí, l'has de rematar la Copa, d'aquí 3 setmanes...
Sí, és veritat, però Ancelotti no va sortir a la sala de premsa com va sortir, el Madrid no el vas guanyar a l'últim segon, el Madrid gairebé li paeix millor que el guanyis 0-4 que el guanyis com l'has guanyat avui.
Tant de bo tinguis raó, tu.
Curiosament, ara parlàveu del 0-4 just fa un any, d'això.
Ah, sí? Avui fa un any?
Demà. Va ser el 20 de març, el 22.
Bé, avui ja és...
De fet, sí.
Esteu molt pessimistes amb la Champions. El Jordi Costa ha dit que era molt possible que tornés a guanyar-la, i l'Uri el veig que està...
Simplement et dic que has dit que aquesta victòria d'avui del Barça li farà molt mal al Madrid. Jo dic que l'any passat jo crec que li podia fer més mal un 0-4 al Bernabéu i van acabar guanyant la Champions i la Lliga.
Tu creus que el cap més mal aquella? No, jo crec que aquella
va prendre algun accident.
Clar, aquell no era un campionat. Aquell dia no jugava Benzema.
Però tu creus que tenien esperança de guanyar-la, la Lliga?
Com?
Tu creus que tenien esperança de guanyar-la?
Però avui s'ha quedat sense. Avui?
Home, escolta'm, el 0-1 al minut 8 la tenien oberta de bat a bat. O sigui, jo crec que els hi fa mal perquè avui els hi ha passat el que no els hi passa mai, que és que s'hi veuen a prop d'un objectiu i de cop i volta els hi cau. I jo crec que la derrota al Bernabéu del 0-4 és dolorosa, però juguen sense Benzema. És a dir, no els hi fa mal a la seva autoestima aquella. És una derrota el Barça ens ha tornat a passar per la mà per la cara, un Barça tocat, però vaja, això ho podem resoldre. Ara, bé, com dieu, el partit de dimecres de Copa del 5 d'abril guanya dimensió, perquè és que el Madrid comença a estar contra les cordes.
El Barça ha de confirmar
el que ens ha ensenyat avui, i el Madrid té una oportunitat que és molt perillosa, perquè si cauen a la Copa i amb un partit similar al d'avui, ja només els hi queda la Champions, i no, allò del canvi de cicle és molt, com molt avorrit, però sí, la tendència sí que la vas capgirant mica en
mica. I tant, i tant, i tant. Escolta'm, parlant de pèrdues, Xavi, que avui n'hi havia poques, el Carles ha dit que la primera part 11, això s'ha mantingut a la segona, Carles?
20 a la segona.
20, eh?
Que,
el doble,
no, que no estan, eh? En moment de, també de que les cames no són les mateixes, que la, que l'equip s'ha, el partit s'ha trencat una miqueta més. 11 a la primera, 20 a la segona, em sembla molt... molt important, una dada que ha funcionat avui.
A mi del que ha dit Xavi, més enllà del tema de les crítiques, m'ha destacat que hem fet el partit que volíem fer i que la Lliga només la podem perdre nosaltres. Quan dius la Lliga només la podem perdre nosaltres, és que...
Sí, que la veus mig guanyada, sí.
És que...
Bueno, sí. Jo crec que... Va.
Digues, digues, Maria, digues, digues.
Ah, no, era el Javi Miguel.
No, sí. Sóc jo.
Ah,
sóc jo.
Perdona.
No, dic que jo crec que la Lliga fa temps que ja la tenim bastant dependent de nosaltres mateixos, eh? I respecte al Madrid...
Però avui, Javi, si perds avui, la Lliga s'obre, eh?
Home, evidentment, i més aquesta... com ja sabem com funciona el Madrid en el tema de l'èpica, del clavo ardiendo... i d'aquestes situacions que provoquen una mica el cagòmetre, no? Una mica d'intensitat i que comença la pressió, i com l'entorn a vegades ja sabem que també passem de l'eufòria al pessimisme en 24 hores, doncs evidentment podria complicar-se. I respecte al Real Madrid que vosaltres dieu, sí, que en el tema de la Champions, bueno, en cuidado con el Madrid i tal, és veritat que el Madrid té aquest component competitiu que a vegades al Barça li falta en Europa, però no oblidem que aquest any l'èpica la traslada fora de casa. No és tan fàcil apuntar-se a l'èpica jugant fora del Bernabéu. Els dos partits que tindrà a la tornada... Dic,
ja sí, comptes dos perquè el Chelsea no hi confies
exacte,
gaire.
No, jo al Chelsea li dono un 5% d'opcions, la veritat. Tenim que ser realistes, és un equip que a Premier s'està malvivint, està fent... No sabem ni si podrà classificar-se ni a Europa, està a la desena posició.
És desè a 9 punts d'Europa, sí.
Per això, aleshores, a més, amb la pressió que té d'haver-se gastat una milionada a l'hivern. Llavors, les opcions que li dono són poques, però sempre amb el factor casa a favor, o sigui que el Real Madrid no podrà agafar-se a l'èpica dels últims 10 minuts que amb el Bernabéu incendiant i tothom cridant i pressionant, això no ho tindran. És on m'agafo, i a la semifinal sí que m'agafo ben fort, perquè sí, o el Bayern o el Manchester City tenint el factor casa a favor, no són capaços de guanyar o eliminar o com sigui el Real Madrid, i aleshores ja pague, vámonos, perquè bé, el que és segur és que si el Madrid arriba a la final, sí, ja l'hem cagat.
Bé, escolta, el dia que
el Barça quasi guanya la Lliga,
ara que hem de guanyar la Lliga. Exacte. Sí, ara no patirem per la Champions, que avui
patim per tot.
Som uns masoquistes terribles.
És que hem anat a parar a la Champions del Madrid, tu.
Javi,
el dia que guanyes la Lliga.
Parla a vosaltres de la Champions, que si ja està la tenia l'Oriol, que ja, cuidao, que tinc por.
No cal fer una anàlisi exhaustiva de la Champions.
Vale, perfecte.
A
Javi, que no la guanyarà el Madrid la Champions.
Vale, ja
està tranquil. Escolta, jo vull saber quan guanyarà el Barça la Lliga.
No ho sabrem,
ja encara. Ja vols treure la calculadora?
Si queden
12 partits. Bueno, però, home, però amb 12 punts de diferència respecte al segon.
Però 12 partits,
ja es pot començar...
12 partits. Sí,
ara... Pues
com a mínim, 4 jornades al final.
Aviam, tens algun pronòstic?
Quantes has dit, Luri?
Mínim 4.
4 o 5, no?
No, 4 no, perquè el gol a Veraix és del...
No, però jo conto que d'aquí a final el Barça farà
jo veig dos escenaris. Aviam. Un a casa, que és contra la Real Societat, que sí, és la jornada 35.
Sí.
Em faltaran, quan s'hagi jugat després, em faltaran 3.
Ja serà campió, que hi ha el Barça, ja.
Doncs aleshores serà campió potser el camp de l'Espanyol.
Això motiva molt, sí. Tu veus? Jo crec que això anem bé.
El 14 de maig, Espanyol-Barça, a Cornellà al Prat, aquell dia el Barça podria
jo crec que
campió.
Sí, sortiran motivats, sortiran motivats.
Però això ho fas com una metàfora per deixar clar que ja està guanyada.
Jo no descarto que hagi passat aquell dia.
Mare meva, tu sí que aneu forts, però si queden 12 partits, si han de passar moltíssimes coses.
Sí, però jo et dic que d'aquí al final el Barça farà més punts que el Madrid.
Tu dius que d'aquí al final el Barça farà més punts que el Madrid.
Ah, clar.
Perquè el Madrid llença la Lliga ara, ja no, Uri?
no és que la llenci, però tu estaràs molt més motivat que ells.
De la Champions.
Jugaran la Champions i la semifinal de Copa.
Tu diràs l'al·licient de la Lliga dels 100 punts.
Ui, i no, arribem encara? No.
Sí, clar que hi arribem.
Podem sumar 104 punts. Sí,
això és un objectiu
comentat. Para-ho, això. Para-ho, que se'ns està anant de les mans. Eh?
Necessita 10 victòries i 2 empats per fer els 100 punts.
No. Res.
En 12 jornades. Està, si jo fos jugador del primer equip del Barça, per mi seria un objectiu.
Clar,
ja ho va ser en el seu dia.
No estan obsessionats per això, ja t'ho dic.
Quan guanyem la Lliga anem als 100 punts.
Ja et direu si d'aquí una setmana se'n parlarà d'aquest tema o no.
Sí, però vaja... De totes les coses que parlem, Uri, no estan ben parlades, Vull dir, no és cap garantia
però jo tampoc no trobo tan estrany que aquest equip es plantegi...
Escolta, Uri, però primer haurem de guanyar, acabem de guanyar la Lliga i després ens plantegem els 100 punts, no? És que avui, clar, queden 12 jornades, que si en quedessin 7 o 8, us acceptaria mirar el calendari, però amb 12... 36 punts.
Però saps què passa? Que el Madrid, amb els negocis que té a la Champions, sí. Ja el veus que no sumarà punts per anar-te atrapant. I tu poses a directe.
I
aleshores, clar, ja s'ha de començar aquí a mirar rues i coses.
Va, doncs, abans de les rues, mirem qui ha estat el millor avui, va.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor jugador d'aquest Barça-Madrid. Avui, com tenim aquí els oients a públic, primer començaré preguntant a ells, perquè així no estiguin... Bé, que no diguin el mateix que vosaltres.
Que marquin tendència.
Han cridat molt o què amb el gol de Kessié?
Han cridat més mentre discutíem sobre els 100 punts. Estaven com intensos.
I durant la roda de premsa d'Ancelotti també els he sentit cridar una mica. Bé, aquí davant, qui tenim? Com us dieu?
Judit
i Albert.
Pare i filla, suposo. Per vosaltres, qui ha estat el millor jugador d'avui del partit del Barça?
Bé, en principi coincidim els dos. Ha estat
De Jong.
Molt bé, per mi també. Bon gust.
Li feu una mica de mala conya,
La Judit quants anys té?
Quants?
11.
11 anyets. Molt bé.
Demà has d'anar a escola, per això.
És una nit especial.
Ja
està aquí el papa Xavi.
Avui pot ser festa.
Molt bé, qui més tenim per aquí? L'Osman? Osama, perdona, que ens va seguir a tot el Mundial de TV3 i Catalunya Ràdio. Cada dia, cada dia.
Doncs benvingut.
Benvingut. Com estàs? Com has vist avui el Barça i també qui ha estat per tu el millor jugador avui?
Bé, avui m'ha agradat molt el Barça, en comparació sobretot a l'anada de la Copa del Bernabéu. I per mi el millor jugador del partit ha estat Gavi.
Molt bé.
Gavi. I agafo una última persona.
Sí.
I per aquí.
Agafant de la samarreta vintage, home.
Sí, home, sí.
Bernat, t'agradaria molt aquesta samarreta, un escut.
Ja l'he vist, dels...
Ah, l'has vista,
L'he vist, perquè tinc posada l'aplicació.
La càmera.
De quin any és?
Crec que me la van regalar, jo diria que és la que es va utilitzar entre el 80 i 85, més o menys.
Quan no canviava cada temporada la samarreta.
Com et dius?
Oriol.
I per tu, qui ha estat el millor jugador d'avui?
Jo, arrossego cap a casa i Sergi Roberto.
Home, doncs molt...
Escolta'm una cosa, Oriol, aquesta samarreta és blaugrana i a les franges blau i grana hi ha com una espècie de ratlles cap a baix. Mm-hmm. Doncs és de la 90-91.
Sí. És que el Xavi ho sap tot.
Les samarretes Meiva eren d'una determinada manera i aquella temporada, Bernat, recordaràs que deien que transpirava millor i tal, tenien aquest detall.
És Tochkov amb aquesta samarreta, oi? A l'estrenar.
Doncs el públic ha votat molt variat. De Jong, Gavi, Sergi...
Així és.
Sergi Roberto, els membres de la TET.
Bé, vaig a fer el Costa, sí que ha votat a De Jong també, llavors Bernat Coll.
Gavi.
Molt bé. Xavi Campos.
Frenkie.
Albert Mora.
Sergi Roberto.
Marc i Carles.
De Jong.
Laia.
Què riuen?
No ho sé.
Anàvem a votar Nautenes.
Sergi Roberto.
Bernat Soler.
Rafinha.
Ja.
Molt bé, varietat. Ricard.
De Jong.
I Mireia.
Sergi Roberto.
Doncs Sergi guanya...
Un moment. Em falten, perdona, he dit. Javi Miguel.
Christensen.
Uri.
Sergi Roberto.
Molt bé, i els oients també han votat avui a Frenkie. Anem a votar.
Hem empatat De Jong i Sergi Roberto amb 4 vots a la TET. El públic, doncs, seria qui decideix i desempata amb aquest vot
poder.
De Jong,
I això d'Arnaudenes, Carles?
Sembla que ha fet amistat amb Carvajal al final del partit.
Ah. Bé, molta. Ah, fet, els, han hagut, els han hagut de separar dins dels... Eren el cercle central, sí. Els han hagut de separar i perquè una mica més i acaben...
Però se sap l'origen de tot plegat?
Molt poc més.
Com?
Ha faltat molt poc perquè arribés alguna cosa més.
Val, però se sap l'origen de tot
plegat? La raó no la sé, però...
Bé, perquè quan han marxat cap al túnel de vestidors, hi ha hagut un moment en què Rafinha ha entrat a dins del camp i a mi m'ha semblat veure que xocaven entre ells i aquí ja sí que he perdut el fil fins que no he tornat a veure Arnautenes.
O sigui, que primer ha tingut un problema Rafinha amb Carvajal i després ha aparegut en escena Arnautenes.
O sigui, apareix un tio de 21 anys i un tio de 18 com Gavi a defensar els jugadors del Barça, a defensar la samarreta. Jo crec que aquest tipus de jugadors l'enyoràvem, eh?
Sí, sí.
Aquest
feia
falta,
molt caràcter, eh?
Feia falta un parell de jugadors d'aquest tipus.
Hem triat De Jong. Què ha dit De Jong?
Doncs mira, avui és la primera vegada que De Jong ha guanyat el Camp Nou contra el Madrid des que juga del Barça i estava visiblement content.
Muy, muy, muy feliz, muy contento. Es que es mi primer clásico en casa que gano y además ahora nos hemos puesto en 12 puntos. Entonces, muy, muy feliz.
12 puntos es asestar un buen golpe a la Liga, no sé si definitivo.
Es un paso muy grande, definitivo no, porque quedan muchos partidos, pero sí, ahora tenemos una ventaja grande.
Quería preguntarte precisamente por eso, hoy era tu primer clásico aquí en el estadio, no sé cómo lo has vivido porque lo contabas ahora y se te veía como muy ilusionado.
Sí, lo he vivido muy bien, es que qué alegría al final con el 2-1 de Frank y estos son como sueños.
Doncs Frenkie de Jong, que avui ha tornat a estar a un gran nivell. Per cert, Carles, que abans parlàvem del duel Vinícius Araujo i no l'hem completat amb les dades.
L'ha guanyat Araujo de 8, 5 per Araujo, 3 per Vinícius.
Bastant igualat, sí. Com dèiem, però amb una superioritat d'Araujo. Bernat, com és que has triat Rafinha?
M'ha semblat que ha estat un jugador ofensivament clau. Sí, avui crec que ha interpretat molt bé el que havia de fer. Fixa't que...
Ha generat molt.
A mi també m'ha agradat molt. Jo he dubtat entre Rafinha i Sergio Roberto i no l'he votat perquè la Sònia no s'enfadi, però...
Gairebé no ha fet d'extrem en cap moment allò de rebre la pilota i anar a encarar el lateral. Ho ha fet en alguna ocasió, perquè evidentment ho és d'extrem. Però s'ha sabut moure molt bé.
Moviments intel·ligents.
Ha aparegut molt bé en aquestes...
Diagonals.
Zones desmarcades, sí senyor. En zones que has de ser molt precís, eh?
Ha xutat en perill i m'ha semblat que en atac ha estat el més destacat.
Uri?
No, estic completament d'acord amb el Bernat. Jo he dit que jo he dubtat entre Rafinha i Sergio Roberto per votar-lo pel millor.
I què t'ha agradat?
Bueno, sobretot la decisió, la intensitat, el xut, la porta que ha fet, que és una espècie, una part del joc que el Barça no es podia gaire. Vull dir, jo crec que ha fet molt bon partit.
A mi m'agradaria dir que els dos gols són dos molt bons gols de Sergi Roberto i de Kessié.
Sí,
són
sí,
en gestos tècnics de
la segona jugada. La segona jugada és espectacular. L'he vist ara per televisió.
El de Sergi Roberto.
Però en l'acció de la rematada, Sergi Roberto pica un penal a peu aturat.
I Kessié la posa al pal amb una qualitat espectacular.
Per allunyar la pilota de Courtois.
Després d'un cop d'esperó de Lewandowski per sota les cames i una gran centrada de Valde.
Semblava Alba, quan ha aixecat el cap.
Sí, sí, sí.
I Lewandowski avui una mica més actiu, també, dels primers minuts, algun xut...
Sí.
Una mica...
El moment de partit, que Kessié no rebenti aquella pilota, és de tenir, o possiblement no saber el que s'està jugant.
És que aquest era una mica el Kessié que ens imaginàvem, que carregués l'àrea que tingués arribada. Sí, era allò que trobàvem a faltar de Kessié.
Sí, però és que era tècnic de la rematada.
Sí, bé, un jugador que és especialista en els xuts de penal, s'entén.
Sí, sí, avui s'ha vist,
això. Que el domini de la rematada, com a mínim, l'hauria de tenir, però és que l'havien buits molt poc en aquesta presència a l'àrea.
En una projecció de 90 minuts, Kessié i Sergio Roberto són els no davanters que més rematen en porteria. Tots dos.
Del Barça, eh?
Del Barça, sí.
Molt bé. Doncs mira, avui els dos jugadors que no són davanters que més rematen en porteria han fet els dos gols. Bé, doncs, protagonistes secundaris que avui han passat a ser principals, com Kessié, Sergi Roberto i Rafinha, que ara en parlàvem. Bernat, tens veritat o mentida?
Sí, tirem.
Va, vinga.
Veritat o mentida? Veritat o mentida?
Va, que avui hem vist el millor i el pitjor d'aquest jugador. Busquets, el Barça ha de prioritzar la seva renovació a la baixa. El Barça ha de prioritzar la seva renovació a la baixa. Veritat o mentida, Oriol?
Un moment, sí, respecte a què l'ha de prioritzar?
Com a model, és a dir, com a decisió de club.
La pròxima operació que tanqui el Barça a nivell de jugadors ha de ser aquesta.
Tu posa l'ordre que...
Però per davant del Madrid, per exemple.
El Barça ha de prioritzar si per no ser la baixa és prou clara perquè puguis dir-te la mentida.
És una mica ambigua.
És ambigua.
No és clara.
Endavant amb el debat ambigu. I tu heu vist, estimat públic, el bocot que hi ha amb el debat mentida.
Va, prioritzar com a prioritat.
Cadascú que decideixi...
Ha de prioritzar que segueixi Busquets.
Però a la baixa.
Que el renovin.
Sí.
Hi ha algú que digui mentida, això?
Espera, escolta.
Jo la paraula prioritzar... No.
Doncs digues mentida.
Que tu... Prioritzar és mentida. Que continuï, no em sap greu, però prioritzar no.
Molt bé. Clar. Bernat Soler.
Veritat.
Albert Mora.
Veritat.
Marc Domènech.
Veritat.
Maria Garrido.
Veritat.
Mireia Ruiz.
Veritat.
Laia Tudel.
Veritat.
Carles Domènech.
Mentida.
Xavi Campos.
Ha de prioritzar la renovació.
Un altre cop, la preguntem?
Esborro la baixa.
Ha de prioritzar, eh?
Ha de prioritzar.
Molt bé.
Veritat,
senyor. I Ricard?
Jo no sé veure la mentida. Espero que els Domènech m'ho aclareixin.
Els Domènech i...
Veritat.
És que jo crec que és incompatible dir prioritzar i a la baixa.
Per què?
Si tu prioritzes és que li dones valor a algú... I no li frenes el quan a la baixa.
Prioritzes a la baixa. Que
està perfectament formulada.
La renovació, no? Sí, però l'opinió de l'Oriol, i en aquest cas la meva, és...
Falto jo, eh?
Falta
el
Javi.
Falta el que sap si prioritzaran o no prioritzaran.
Perdona,
quina cagada.
Javi, manifesta't.
Doncs mira, veritat i renovarà.
A la baixa, clar, ja està.
A la baixa,
fora de
renovarà.
Home, perdona, que acabes de donar una notícia a l'últim minut.
Ho torno a dir. Veritat i renovarà.
Molt bé, a la baixa, eh?
A la baixa.
Clar, o sigui que, el Bernat, si comença per ell, s'acaba el debat.
Que renovi a l'alça,
doncs,
no hi ha...
Javi, gràcies, no, no. Gràcies per aquest gol a última hora, eh?
O sigui... No, per això he entrat a l'última hora.
La rematada del 92, com que sí. Escolta, sí. Maria, al públic hi ha algun veritat, algun mentida així ràpid?
Vosaltres què creieu? Què dieu, veritat?
Hem de renovar Busquets a la baixa, prioritzar-ho?
Que diguin que han entès la pregunta.
Sí, no, per favor, que l'han entès. El públic molt millor que l'equip. Diuen que sí, que l'hem de prioritzar, eh?
Bé, però si ara ja ho ha dit el Javi, a més, no només la prioritzem, sinó
ja
que la fem.
Sí, ja
molt
fet.
Bé, eh? Molt bé, perquè us heu comentat molt bé, Bernat Coll i Javi Miguel. Un ha centrat i l'altre ha rematat.
Ricard, deixa'm un segon, perquè abans que tanquem, la FIA, deixa'm dir que ha anul·lat l'ascensió a Alonso, finalment. Per tant, sí que ha quedat tercer del podi.
Tercer del podi, eh?
Exacte.
El podi sent a la seva carrera.
Escolteu una cosa, queden un parell de minuts. Aquests 15 dies serem feliços o no?
Sí, no?
Molt.
Sí, home, sí, home, tant.
Si només parlem de futbol, no, sí.
Home, clar. Però parlem de la vida que tot el seu, clar.
Mira, avui...
Em refereixo a l'àmbit... Barça.
Sí, sí, no.
Sí.
Però tant que es deia, l'ambient estarà crispat, Negreira, avui, ningú ha pensat en Negreira.
Home, perquè jugàvem al Camp Nou.
No, però és que es deia aquests dies que jo deia, però qui recordarà Negreira, si no passa res.
Aquí ningú. Però a veure si som capaços d'entendre i saber d'assaborir el moment que viu el Barça, el tenir 12 punts respecte al Madrid. I també jo crec que és bastant interessant interpretar què els interessa a Madrid aquests dies i què necessiten ells. I saber que vivim realitats diferents i tenim missatges diferents i tenim necessitats diferents. Jo crec que això és bastant interessant aquests pròxims dies, que no hi haurà futbol i que els dos equips viuen universos ara mateix que no s'assemblen.
El que passa és que els seus altaveus es dedicaran aquests dies a la selecció, no? Ja tenen el tema aquest. Com que ja no són tan amics del De La Fuente, que no els he convocat el Ramos... Contra Haaland, no? Juga a l'Espanya.
Sí, juga contra Haaland, sí. Bé, Laia, que això no se'ns escaparà, no?
Que va, jo estic molt contenta avui, eh?
Sí,
home, avui és... Cada vegada que ens juguem alguna cosa, Laia, hem de fer un vídeo a la prèvia, perquè sempre es compleixen, eh? Sí.
Què ha passat avui?
Què heu dit, el vídeo?
No, que ens havíem de posar 8. Exacte, quan ens havíem de posar 8, ho hem dit.
i patapam, avui hem dit a 12.
Jo ara m'agradaria anar a la festa que deu haver-hi al vestidor i la festa que deurà fer la porta, perquè quan l'he vist, jo en la porta sortida de la llotja quan ha acabat el partit, anava amb una festa a sobre, felicitant llavors amb tothom, i escolta, ens doncs hauríem d'afegir a la festa.
És dia de festa, és nit de festa, el Barça és a 12 punts i ara 15 dies de descans. Quan mireu la Lliga, la classificació, veureu el Barça molt, molt, molt lluny del Madrid, a 4 partits.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona. El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
Sortim amb tot. El Madrid s'avança de rebot, però l'equip avui fa patxoca. Per com pressiona, per com la toca. Mereix més el Barcelona. A Nacho li perdonen la segona. Li posem cor, la grada li posa passió. Ens guanyen per sort, lluïm la millor versió. I l'hem buscat, i l'hem buscat, i abans del descans arriba l'empat. El Madrid presenta batalla, els tres de darrere són una muralla. Però el Barça mereix més, avui hem de sumar de tres. Marca Asensio, fora de joc. Es van apropant a poc a poc. Lewandowski no marca, però apareix. L'actitud de Gavi m'embogeix. La seva manera de competir és el model a seguir. Quin partit de De Jong. I que si marca el segon, que si he. I sento crits al meu carrer, els merengues desfets, els partits més complets. Se senten claxons, esclaten coets. Ancelotti a la sala de premsa sua, el Bernat ja vol treure la rua. Avui per fi ha arribat el dia. Després de tanta sequera, un temporal d'alegria.
Guillem, a disfrutar-ho. 15 dies d'orgull.
Que vagi molt bé.
Adeu.
Adeu.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.